Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Jugador, potser no ha estat al seu millor nivell, però tot i així segueix sent un dels millors 10 que hi ha ara mateix a Europa, segur. I tot i així se'l posava en dubte en una cosa molt... Bueno, molt d'equips top, no? Que necessites l'excel·lència tota l'estona, exigeixes l'excel·lència tota l'estona. Doncs ahir Romain Entamac, amb aquest MVP, doncs, va callar una mica les crítiques i va posar una miqueta de calma a tot plegat.
I l'MVP? És Dupont o no és Dupont?
És que sempre, és que és com, ja, ho vam dir l'altre dia, quan, és com Messi. Quan juga Anton Dupont, és el millor jugador al camp. Com a mínim els últims 3 anys està sent així. Però si no hagués de ser Anton Dupont, doncs jo li donaria a Damien Penaud, que hi va fer 2 assajos, l'alè francès, i que cada vegada que toca la pilota i té espai, ja s'escolta la grada fent amb aquest allò que deia la porta del Quaresma, però en aquest cas de veritat, amb un bon jugador.
Quaresma i Dupont, vaja comparació també que estem fent aquí. I quina dada ens deixa la victòria francesa?
Doncs per donar una mica més de mèrit a aquesta victòria contra Gales per 13 punts, s'ha de dir que els últims 6 partits entre Gales i França s'havien decidit per només 5 punts. És a dir, que Gales ha sigut un rival molt incòmode per França els darrers 5 anys. I és una altra dada per demostrar que França, doncs, o per posar en context aquesta França que ha anat creixent els últims anys, des del 2018, França, tots els partits que ha jugat a casa han anat per davant en el marcador del descans. Tots. 5 anys.
Déu-n'hi-do, una bona dada. En dia de clàssic, quin és el símil futbolístic per aquest triomf francès, Cugat?
Doncs crec que ahir era l'últim partit dels 6 nacions, però va ser una mica el trofeu Joan Gamper del Mundial. És a dir, crec que França ahir, en el comiat de Saint-Denis, el proper cop que hi jugui un partit de debò, serà inaugural del Mundial contra els All Blacks, i crec que ahir tenia aquest punt també, això que deia, aquesta desinvoltura que dèiem abans, amb tothom mirant d'agradar al públic, amb la gent passant-s'ho bé, amb aquesta festa, vam tirar uns petardos, com que ja sabíem que no guanyaríem, perquè guanyaria Irlanda, quan va acabar el partit vam tirar els petardos igualment. És a dir, tot era una mica festiu, i em recordava una mica el Joan Gamper d'abans, quan tots els fitxatges, fins i tot el de Quaresma, ens semblaven molt fitxatges.
Clar, l'inaugural és a Saint-Denis. A França no juga tots els partits de Saint-Denis del Mundial o sí? O aquí us han...
Ara m'agafes una mica de contrapeu. Diria, entenc que no, perquè hi ha diverses seus i no crec que tots els partits de França juguin a Saint-Denis per moure una mica... No? Perquè tots els aficionats del país puguin seguir el seu equip. Però això el Cugat em sap que ens ho sabrà dir millor.
Cugat?
El primer, sí, el primer és el 8 de setembre a les 9 de la nit, França All Blacks de Saint-Denis, i després en juga un altre, no sé, diria, parlo de memòria, però diria que Marsella. El que sí que puc dir amb certesa és que tots són igual de prohibitivament cars.
Això ho saps de bona font, no?
Exacte. Sí, al·lucinant.
Què vol dir, extremadament?
Hòstia, ara no t'ho sabria dir, però ja, això ja abans de la guerra d'Ucraïna i de les excuses i de l'encariment de l'energia i de tot, això ja era prohibitivament car. Vull dir, era una cosa de que només es pot permetre algú i estan totes les entrades venudes, és a dir, que fa estar al Mundial.
Però hem de demanar passar de premsa, Cugat.
Ja farem alguna cosa. A veure, Álvaro Ademà, bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Que és a punt de començar el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1 amb la pole per Checo Pérez i a la primera fila també Fernando Alonso, que surt segon. Formació, volta de formació ja completada, punt d'arrencar el Gran Premi, Álvaro.
Sí, s'acaba en aquest moment aquesta volta de reconeixement prèvia a l'inici de la segona cita de la temporada. Com dius, un Red Bull sortint des de la pole position, el de Checo Pérez, i amb Fernando Alonso al seu costat, completant la primera fila de l'engrallat de sortida. Veiem com es col·loquen al fons de l'engrallat els darrers dels participants, com diem, en aquesta segona cita de la temporada. El líder Verstappen surt 15, després dels problemes mecànics que va tenir ahir en la sessió classificatòria, i atenció perquè no trigaran a encendre's els semàfors vermell. Ho fan en aquest moment i començarà el circuit de Jeddah, el Gran Premi de l'Aràbia Saudita. Bona sortida des de la pole per Checo Pérez, bona sortida també des de la segona posició per Fernando Alonso, i atenció perquè és el d'Aston Martin qui arriba en primera posició al primer revolt del Gran Premi. Alonso, que ha superat a Checo Pérez. Alonso, que lidera el Gran Premi amb Checo a la segona posició, George Russell tercer amb el primer dels Mercedes i Carlos Sainz a la quarta plaça.
Doncs amb Alonso superant el Checo Pérez, veurem què acaba passant en aquest gran premi. Quantes voltes són a Gida?
50 voltes en un circuit urbà rapidíssim, el circuit urbà més ràpid de fet a tot el calendari, on s'hi ha corregut dues vegades i on sempre han passat coses. Hem tingut batalles, hem tingut safety cars, hem tingut accidents, així que avui passaran segur coses.
Doncs pendents amb l'Alba demà d'aquest gran premi de l'Aràbia Saudita. Gol a primera, Molló.
Sí, gol del Villarreal, gol del comandante Morales, golaç de fet del comandante Morales des del cercle central, ja camp rival, però veient el porter d'Osasuna avançat, li ha enviat un xut per dalt cap a dins. Osasuna 0, Villarreal 2, al 44 de la segona part, al Real Arena també al mateix minut, Real Societat 1, el 0. I en futbol internacional tenim notícia doble a París. El descans perd el PSG, que ha perdonat durant la primera part, PSG 0, Rennes 1, bon gol del Toko Ekambi, precisament ex del Villarreal, i han xiulat, avui era el primer partit al Parc dels Prínceps, després de l'eliminació a la Champions, han rebut amb xiulets i aplaudiments amb divisió d'opinions Leo Messi quan s'ha anunciat el seu nom per la megafonia. Per tant, a veure si això té conseqüències. I Alemanya ja guanya el Bayern de Múnich, ha marcat Kimmich, Bayer Leverkusen 0, Bayern de Múnich 1, minut 14.
Doncs així tenim la història en el món del futbol, tant a Espanya com a internacional. Mira, i fa el segon la Reial Anoeta.
Gol d'Ander Barrenechea per sentenciar el partit. La Reial Societat que mantindrà la quarta posició, posició de Champions, Reial Societat 2, Elx 0.
Va, anem a acabar de pentinar les sis nacions a l'última jornada. Aquest el farem ràpid, aquesta victòria escocesa contra Itàlia. Francesc.
Doncs mira, per resumir-ho molt ràpid, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Perquè al minut 79 i mig, el marcador era d'Escòcia 19, Itàlia 14, i els últims 3 minuts de partit, Itàlia va estar atacant a un metre, escàs un metre de marca, va tenir 3 cops de càstig a favor, i la porca misèria per Itàlia, perquè la pilota, quan estaven atacant, se li va caure endavant, i amb dues passades escoceses va acabar amb assaig d'Escòcia, amb aquest 26-14 final. Un partit bastant maco de veure, primera part més d'Escòcia, segona més d'Itàlia, i una llàstima, perquè aquesta Itàlia mereixia com a mínim una victòria en aquestes sis nacions.
L'MVP d'aquesta victòria escocesa?
Doncs el número 8, Jack Dempsey, el 8 escocès, que estava substituint a Matt Fagerson, i que no és fàcil, i va fer un molt bon partit ahir.
I la gava?
Doncs mira, per donar una mica un copet a l'esquena a Itàlia, i per demostrar aquest bon paper que ha fet, en veritat, en atac, és veritat. Itàlia ha acabat el torneig primera amb pilota jugada a la mà, segona en entrades amb la pilota, és a dir, jugadors que entren amb la pilota, i tercera en metres guanyats. És a dir, la signatura pendent d'Itàlia ha estat materialitzar totes aquestes ocasions que ha generat.
Quin símil futbolístic ens aportes, Cugat, en aquest Escòcia 26, Itàlia 14?
Doncs m'ha trepitjat la manguera vilment en Francesc, perquè tenia apuntat exactament, llegeixo allò de jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Ah, sí. Això et passa Cugat per no respondre amb els whatsapps.
Això també, clar, que també dia de calçotada, prèvia a Barça Madrid, són moltes complicacions, no? Però vaja, és això, jugamos como nunca, perdimos como siempre, i sap greu perquè numèricament o estadísticament a la posteritat quedarà un altre sis nacions d'Itàlia, exactament, quan crec que potser és el millor sis nacions d'Itàlia, no? I aquí ja ens haurem de recordar d'aquell any en què vam començar a comptar Itàlia, tot i que després ens mirem i diem, potser era el 2023, i mirarem, buscarem i diem, ah, no, que el 2023 ho vam perdre tot. No, però sí, és el primer any en què els hem pogut comptar, però han jugat com mai, però han perdut com sempre.
A veure si el 2024 arriba aquesta victòria italiana. Torna a marcar el Villarreal.
Sí, i torna a marcar, perdó, el comandante Morales, que fa una trucada per celebrar el gol. Osasuna 0, Villarreal 3. Som al 92, anirem fins al 95.
El protagonista d'aquests sis nacions. Com sempre dic, els himnes només haurien de sonar en camps de rugbi. És en l'únic lloc on els hi trobo sentit, els himnes, siguin del país que siguin. En un camp de rugbi amb aquest ambientàs i aquesta coral, diríem, d'aficionats de fons.
Hem aconseguit que aquest sigui el primer himne que sona a RAC1, a la secció que fem aquest any parlant de les nacions, perquè els altres anys trobo que era massa foment del nacionalisme portar tants himnes.
És que ja et dic, jo un himne sempre em grinyola, sigui del país que sigui, però un himne en un camp, en un partit del Sis Nacions, un partit gros de rugbi, mentre bé. Què vols que et digui?
Sí, sí.
L'himne irlandès, evidentment.
Sí, home, avui tocava escoltar aquest Ireland's Call, que és un dels dos himnes que sonen per Irlanda, per posar, vaja, per tornar a dir, posar de manifest i posar la rellevància que toca aquesta Irlanda, número 1 del món, amb el màxim anotador de la història de les Sis Nacions, Jonathan Sexton, amb el millor jugador actual del món, que és Jos van der Flier, que li van donar el premi, i amb aquest primer gran slam aconseguit a Dublín. Ho dèiem, Irlanda, aquí sempre se l'ha estimat molt i sempre ens hem pensat que Irlanda ha sigut una de les grans de tota la història, però dels quatre grans slams que tenen, hi ha un al 1948, i llavors hem de saltar 60 anys fins al 2009, i els dos últims, aquest 2018 i 2023, és part d'aquesta generació que està jugant ara, és a dir, sobretot Jonathan Sexton, que li donem molts pals, doncs s'ha de posar de manifest. Dels quatre grans slams que tenen, dos són com Jonathan Sexton com a protagonista.
Fa pinta que sí que passarà als quarts de final, no, Cugat, del Mundial de França i Irlanda, o no?
Bueno, tenen números a acabar-se amb nosaltres, és a dir, que em jugo quatre ronyons i vuit braços que no tinc a que es tornin a enganxar, sincerament, però bueno...
Bé, ho veurem. A veure si els ronyons continuen intactes d'en Cugat. Qui és el millor jugador del Sis Nacions d'enguany, Francesc?
Jo em quedo entre tres, però per ser conseqüent amb el que he anat dient les últimes vegades que he vingut aquí, doncs li donarem a James Lowe, que és el meu amor platònic de rugby, que és aquest ala novazelandès que juga amb Irlanda i a mi m'ha semblat el jugador més consistent d'Irlanda. És bastant recurrent i bastant fàcil donar-li l'MVP a un ala, perquè al final és el que fa assajos, però a mi el que m'agrada de James Lowe no és... O m'ha semblat a mi que els 5 partits que ha fet no és tant els assajos que ha fet, que n'ha fet 4, que està prou bé, sinó que és tot el que t'aporta com a jugador de rugby.
Triaries el mateix Cugat o no?
Segurament, però jo si és... Abans fèiem el similar amb Messi. Qui és el millor? Doncs el millor és Antoine Dupont. Vull dir, jo Antoine Dupont, jo no sóc el seu padrí, però li compraria la mona, el palmó el diumenge de Rams, i el que faci falta. Si vol, el meu número secret el té. És a dir, crec que França, i aquí sí que es compro deliberadament cap a casa, França és el que és per Antoine Dupont. Segurament la principal dèficit de França és la dependència absoluta d'Antoine Dupont, però, ostres, és un... Crec que si tu vols fer aprendre rugby a algú i dius aquest és el bo de tots plegats, dius, hòstia, els irlandesos són els bons com a grup, però com a persona, Antoine Dupont.
I la decepció dels Sis Nacions, Francesc?
Doncs per mi és Escòcia, perquè és un any més en els dos partits que tocava fer un pas endavant i guanyar i ficar-se en la pomada i intentar... doncs ser candidat al títol de debò, ha punxat, que és contra França i contra Irlanda. No per molt, és a dir, tant contra França com contra Irlanda. Escòcia va tenir opcions de guanyar, però un any més Escòcia ha sigut presa de les seves pròpies expectatives de voler guanyar un campionat i no poder.
Ara anem al ninot de fusta. Abans actualitzem el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1. Álvaro.
Doncs volta 6 d'un total de 50. Ha perdut el liderat Fernando Alonso, l'ha passat Checo Pérez amb el seu Red Bull. Males notícies per l'asturià, que tindrà una penalització de 5 segons quan s'aturi per primera vegada als boxes per haver col·locat el seu monoplaça incorrectament a l'engrallat de sortida abans de que es donés la sortida de la prova. L'Alpine d'Alonso no estava doncs perfectament aparcat, diguem, en aquesta caixeta blanca que delimita on s'ha de col·locar el cotxe per sortir, així que l'asturià tindrà aquests 5 segons de penalització, haurà de complir-los quan s'aturi els boxes per primera vegada. Volta 6, com diem, lidera Checo amb Alonso segon, Russell tercer, Stroll quart, Carlos Sainz és cinquè, Max Verstappen per part seva remuntat fins a la 11a posició, ha guanyat 4 llocs al líder del Mundial.
I hi ha hagut gol a França.
Sí, atenció, 0-2, està perdent el PSG, ja comentàvem aquests xiulets de Messi, per tant, ambient més que enrarit al Parc dels Prínceps, primer partit a casa post-eliminació de Champions, Paris Saint-Germain 0, Rennes 2, som als primers 10 minuts de la segona part.
Qui és el ninot de fusta dels Sis Nacions d'enguany, doncs... Francesc? Posem música?
Sí, jo crec que...
Música, maestro. Això no és música, és una tortura, Francesc.
És el segon himne que et poso, que és el God Save the Queen, de King.
Molt mal cantat, bueno, molt mal tocat, això, és ben dit.
Això és el que ha sigut Anglaterra.
Desafina molt,
sí, eh? Sí, sí, doncs Anglaterra s'ha desafinat moltíssim, eh?
Mira.
Sí, sí, doncs això és el que ha sigut a Anglaterra, el paral·lelisme musical vindria a ser això de, respecte als Sis Nacions. I és que Anglaterra ha sigut el ninot de fusta, clarament. Hi havia la incògnita de si els hi sortiria cara o creu el fet d'haver fet fora Dijons, clarament els ha sortit creu, i el problema ha sigut que no han anat de menys a més, sinó que han sigut completament irregulars. Van començar prou bé, després malament, després fatal a Twickenham, i ahir van salvar els mobles, van fer una millor versió, però no surten ni amb un 15 titular definit, ni amb un grup de jugadors amb els quals vegis que Steve Worthy confia, ni amb un sistema, i com deia el Cugat, el 8 de setembre comença la festa grossa.
Quin lloc de fusta per tu, Cugat, dels Sis Nacions?
Doncs jo, per predicar amb l'exemple, si hem dit que hem de començar a comptar amb Itàlia i els hem de deixar de tractar amb condescendència, jo em miro aquesta Itàlia prometedora que ho ha acabat perdent tot i em canta moltíssim a la posició de mig de melé. És un tal Stephen Barney, que realment, o sigui, el canal del 10, 12, 15 és boníssim, quan hi havia qual Pozzo encara més, òbviament, però, ostres, realment veus una molt bona Itàlia, amb molt bones intencions, amb gènere, i falla allò, falla el metrònom. I no tinc res contra el bo de l'Stephen, però no sé, que busquin algun Garibaldi concret i que te'l posin i que millorarà.
Va, el gurú, que vol dir l'última paraula. El gong d'en Cugat Comas. Quin és l'últim missatge d'aquests Sis Nacions, Cugat?
Doncs l'últim missatge, ja que ens senten, jo voldria parlar amb la Federació Internacional de Rugby, my friends, ja que ens escolten. O sigui, acaba aquest Sis Nacions d'una manera que és per fer-s'ho mirar aquest sistema de que el sorteig del Mundial es faci 3 anys i mig abans del Mundial, amb unes jerarquies, és a dir, abans parlàvem, tenim a França i a Nova Zelanda que creuaran amb Irlanda i amb Sud-àfrica. Són les 4 millors seleccions que convertiran el creuament de quarts en unes semifinals anticipades. Ostres, no anem enlloc així. És a dir, no ens passem... I aquella cosa de procrastinar, no?, que és allò de fer, de deixar-ho tot per demà, no ens passem, però això de sortejar 4 anys abans els grups del Mundial, carai, que ens fots a... ens fots part de la festa en l'aire. No, mai friends, no pot ser.
Doncs que ens escoltin des d'aquí la Federació Internacional, a veure si ho canvien de cara al proper Mundial d'aquí a 4 anys. Cugat, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.
Francesc, fins la propera.
Adéu, Xavi.
13 minuts i 7:15. Tenim publicitat pendent, ara hi anem. Abans a Màlaga, com tenim el partit del Barça, Mundet?
Doncs tenim el Barça molt ben posat damunt del parquet. Partit clarament jugat de menys a més per part dels homes de Serona, Jasikevicius, que amb un triple d'Àlex Abrien es posa la màxima diferència en el marcador, més 8, 45 a 53. Ara hi ha hagut bàsquet de l'Unicaja a 2:24 per arribar al final del tercer quart. El Barça guanyant de 6, ara una altra vegada de 8 després d'un altre bàsquet de Nicola Provitola, 47 a 55, i també ha començat a fontejar, Xavi, el partit de l'Uni Girona, que tanca jornada a la Lliga Femenina. Recordem, Bernat Canut sancionat, dirigint el partit Laura Antoja, primers instants de partit, 6:53 per arribar al final del primer quart a Fontejau. Uni Girona 6, Tenerife 4, les Canàries és el CUE, ja és equip de Lliga Femenina Challenge, han perdut ja la categoria.
Ha marcat el Bayern a Alemanya.
Sí, ha marcat Kimmich el 0-1. De fet, arribem al descans. Bayern Leverkusen 0, Bayern de Múnich 1. El Bayern que mantindria el lideratge. A primera s'ha acabat el Villarreal 0, Osasuna 3. El Villarreal que se situa 6è. Ara mateix tancat la zona europea. Osasuna s'allunya ja 7 punts de la zona europea. I a segona s'ha acabat el duel aragonès. Osca 1, Saragossa 1.
Una pausa i a la tornada comencem a mirar cap a la setmana que ve, que arrenca el Mundial de MotoGP.
RAC 1. RAC 1. La pel·li falla. I falla, bàsicament, perquè té un director que és bastant inepte.
Sí. Ui, no, esto está pelado,
Ui, que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és per nens, és per tarats.
Ha enganyat a tothom.
Pues no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoi, Garrell, Tuixó, amb veu de pitu i ventre prominent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori cap de setmana.
Bona onada i...
feliç variant.
Tots som un.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. Romacarabs.com.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Munich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Munich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Munich Cadí, a Manresa i Vic.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12,
repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
La setmana que ve arrenca el Mundial de MotoGP, Mundial 2023, i ho fa, cosa estranya, amb el Gran Premi a Portugal, a Portimão. No comença a Qatar ni a altres llocs, sinó Portimão és el punt d'inici d'aquest Mundial 2023. Quim Salvador, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Però quatre preguntes ràpides d'aquest Mundial. Per exemple, Bagnaia és el principal favorit per emportar-se el títol de MotoGP després de guanyar l'any passat, o no?
Sí, perquè és el campió, ja no té la pressió del primer títol, perquè té la millor moto, la Ducati, i a sobre ha estat el dominador de la pretemporada. Però, sempre hi ha un però, atenció, Enea Bastianini, que enguany serà el seu company d'equip al Ducati oficial, i l'any passat ja li va buscar les pessigolles corrent amb l'estructura satèl·lit Gresini. Jo tinc molta esperança en el paper de les Aprilia, Aleix Espargaró i sobretot Maverick Viñales, que ha estat molt fort aquesta pretemporada i de talent sabem que en té. Després veurem si la gestió de la temporada és la correcta. I Marc Márquez estarà a la pista recuperat físicament. La Honda de moment no va bé, però és Marc Márquez.
Les Aprilia de Viñales i Aleix Espargaró poden lluitar per guanyar el Mundial?
A dia d'avui caldria dir que sí, tot i que no han mostrat estar al nivell de les Ducati, però sí la marca que més s'hi ha costat. Per tant, el gran hàndicap és que de Ducati n'hi ha moltíssimes i amb bons pilots. Però jo crec que sí, necessitarien un punt de sort o millor evolució durant la temporada, però en principi Maverick Viñales i Aleix Espargaró estan a la graella de sortida amb disposició de ser els qui busquin les pessigolles a Ducati.
A 19 de març, que és avui, Marc Márquez pot guanyar el Mundial?
Sí, perquè és Marc Márquez. I ja està. S'entén, no?
S'entén, sí. Vull dir que la cosa no serà fàcil. Per tant, Àlex Márquez pot acabar per davant de Marc Márquez al Mundial amb la seva Ducati?
És una bona pregunta. Sí que pot. A mi m'estranyaria pel caràcter de Marc Márquez. No perquè l'Àlex no ho pugui fer molt bé, que esperem que sí, que ho pugui fer molt bé amb la Ducati de Gresini.
A favor o en contra de les curses sprint de dissabte?
A favor, tot i que normalment sóc reaci als canvis de format en tot, però crec que li posarà molt més interès als dissabtes, que serà un dinamitzador, i encara jo encara reblaria l'aposta i passaria la qualificació els divendres. I no sé si parlem que Bedorna s'ho planteja, però crec que ho faria encara més divertit, menys entrenaments lliures i més coses que comptin. Per tant, sí, endavant.
Algun pilot que tinguis especial ganes de veure en aquest Mundial de MotoGP?
Tinc molta curiositat de veure el paper de Pol Espargaró amb Gas-Gas, més enllà de que l'aliança de noms és maca, Pol Espargaró-Gas-Gas, noms de casa, tot i que la Gas-Gas la fan a Matty Goffin, perquè són KTMs pintades diferents. El Pol és un pilot que ja sabem que té molt bon potencial, que a MotoGP no ha pogut acabar de quadrar el cercle, encara no ha guanyat cap cursa, no li va anar gens bé el Repsol Honda, i ara és una mica el retorn a casa. Ja està molt esperançat. També és cert que, de la pretemporada, la moto que no ha anat bé al costat de la Honda és la KTM Gas-Gas. Veurem què dona de si tot plegat.
Anem prou ben servits de catalans a MotoGP. En tenim un bon grapat, no així a Moto2 i Moto3, on s'està anant la cosa una mica a la baixa, només amb Xavi Artigas a Moto3, Albert Arenas i Jeremy Alcoba a Moto2. El Mundial de Moto2 té un favorit clar, Quim?
Sí, que és Pedro Acosta. Però si em preguntessis el meu favorit, ja me l'estic preguntant jo mateix, jo apostaria per Albert Arenas, per escombrar una mica cap a casa, perquè li toca, per veterania, i perquè és una mica el camí que va fer a Moto3. Poc explosiu, però amb passes fermes. Està en el mateix equip, el Red Bull Ayoka KTM, l'equip més fort de la categoria. El favorit és Pedro Acosta, però confio en Albert Arenas.
I el de Moto3?
No, ho veig molt obert. Li tocaria Jaume Macià, per veterania, però hi ha moltíssims pilots molt joves, amb moltes ganes, que ho poden fer molt bé. El brasiler Diogo Moreira, que ja va ensenyar una mica les dents l'any passat, però no va acabar de rematar la feina, encara de guanyar alguna cursa. L'andalús David Muñoz, que va tenir una entrada al Mundial fulgurant la temporada passada, i que aquest any, amb una mica que ve d'experiència, doncs pot ser un dels homes a tenir en compte. O el debutant José Antonio Rueda, que ve de guanyar la Red Bull Rookies Cup amb total autoritat, i que també és un dels talents que pugen.
Ens escoltem a partir de dimecres, dijous de la setmana que ve, des de Portimao amb el primer Gran Premi. Gràcies, Quim.
Fins ara.
Superesports amb Xavi Puig.
De pentinar aquest Mundial de MotoGP, abans actualitzem el que està passant al Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1, Álvaro.
Volta 16 d'un total de 50, de moment sense canvis pel que fa a les primeres posicions, continua liderant Checo Pérez, Alonso segon a 4.9, pràcticament a 5 segons del cap de cursa, Russell és tercer, i atenció perquè Carlos Sainz ocupava la quarta posició, però en aquest moment s'atura els boxes per fer la seva primera aturada, primera i en principi única, al pilot madrileny. Així que volta 16, encara queda molta cursa, lidera Checo, amb Alonso segon.
Pentinava aquest Mundial de MotoGP amb un home que té més de 200 curses al Mundial, campió del món de Superbikes, comentarista d'AZN, dues vegades de Carià ja, fent-ho molt i molt bé en aquesta edició del 2023, signant una desena posició a l'última especial. Hola, Carles Checa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara et faré algun apunt del Dakar, però amb ganes de començar ja un nou Mundial de MotoGP, Carles?
Sí, com cada any, no? Jo crec que l'emoció que ens porten les curses de motos, MotoGP i inclús Moto3 i Moto2, no? Tenen una molt bona perspectiva i sempre doncs, tens una mica d'incògnita del que pot passar, no? Està clar que hi ha una previsió, i veurem què succeeix, però bueno, sempre tens una mica l'esperança de que hi puguin haver sorpreses.
Tot el que no sigui aquest Mundial se l'emporti una Ducati, ara mateix seria una sorpresa, Carles?
Doncs, malauradament, sí. Sí, perquè aquesta és la realitat i ara en aquests moments tècnicament han fet un pas endavant important i costa molt humanament o tècnicament o a nivell de talent suplir-ho, pel que hem vist a dia d'avui, no? A més, Portimao és un circuit que se li dona molt bé a la Ducati, van ja demostrar que amb aquests entrenaments que estan per sobre, no només els pilots oficials, sinó que tota la resta, i sembla que l'única moto que està una mica a prop és l'Aprilia. Veurem què succeeix.
Veus Bagnaia com a principal favorit entre aquestes Ducati o no té per què, tot i ser el vigent campió del món?
Bueno, Pecco jo crec que és el més estable, és l'actual campió. Crec que el campionat li pot donar una serenitat, una calma d'haver-ho fet. Veurem com reacciona i també jo crec que els pilots darrere tenen molta gana, no? El Bastianini, etcètera, que també està a la Copa Oficial, i el Martín i altres doncs, que van a per ell, no? I amb el qual doncs, veurem una mica com reacciona el Pecco. No obstant, Portimao és un circuit que a ell li va molt bé, que el borda, la veritat és que se li dona molt bé i crec que en aquests moments l'hem de posar com a favorit.
Per què aquesta superioritat de les Ducati, Carles? Tu que has estat amb moto molts anys, per què tècnicament són millors les Ducati que la resta de motos?
Bueno, doncs perquè hi ha hagut un equip d'enginyers liderat pel Gigi que ho han interpretat molt bé. Bàsicament, el principal és entendre molt bé el pneumàtic i què és el que necessita aquell pneumàtic, no? Quines pressions i en quin moment i com, i li han tret el màxim partit a tota la potència. Pensem que la potència d'una MotoGP en aquests moments, en una volta pots aprofitar un 15-20% màxim. Llavors, tot l'altre és gestió. I en aquests aspectes, doncs, a nivell d'aerodinàmica, a nivell d'aquesta invenció que van fer, no?, del hold shot, del shutdown aquest, de baixar la moto, l'aerodinàmica, doncs, aquestes aletes, no?, que l'únic que fan és donar més pressió i en determinats moments doncs, a una part de la moto. Vull dir que la dinàmica de la moto aquests últims anys ha canviat. Vull dir que el que era abans era una cosa i ara amb l'aerodinàmica i amb aquest sistema de baixament, sobretot amb acceleració i a la recta, doncs ha fet doncs, que això doncs, hagi canviat una mica. I ara, doncs, clar, tots estan obligats a fer-ho perquè és que està clar que la diferència hi és, no? I lluitar contra això no pots. En el qual, doncs, tots van anat una mica darrere d'aquestes innovacions que ha portat Ducati. Sembla que els que estan més a prop, els que també les han interpretat millor és Aprilia, i la resta, doncs, per mi, estan una mica més perduts, no? Crec que Yamaha també és una moto molt equilibrada i que el Fabio Quartararo li deu molt partit, i en el cas d'Honda, doncs, bueno, el Marc ha sigut l'únic que ha sigut capaç de fer la diferència, no? Però ara, una mica per l'arrossegament de la lesió, i perquè també la diferència tècnica ara és més àmplia i sembla que aquests canvis també fan que el pilot poder potser tingui una mica menys de marge, doncs es veu més difícil de que el Marc pugui sortir i sorprendre'ns com feia abans, no?
Ara li preguntava al Quim, Carles, a 19 de març, que és avui, després passarà el que passarà, però a 19 de març tu veus Marc Márquez amb opcions de ser campió del món o no?
No.
No.
No. M'agradaria dir el contrari, però no. Ojalà m'equivoqui al 100%, però aquesta és la realitat que jo veig a dia d'avui pel meu entendre i pel que he vist menjar. Ho sento molt dir-ho, però és així.
No, per això t'ho preguntem, tu que n'entens i en saps. Fa mal a la vista veure les ondes tan endarrerides, no?, amb el que han estat, vaja, i continuen sent en el Mundial, veure no només el Marc, sinó que les ondes en aquests testos i ja la temporada passada, veure-les tan endarrere.
Sí, aviam, però el sorprendent seria que anessin bé, per mi, perquè tu quan tens uns pilots, tens un equip d'enginyers, no?, que ja porten els últims anys fent motos diferents, i ja n'han fet dos o tres, o no sé quants canvis han fet, i no n'encerten una, perquè l'han d'encertar ara. Jo ara, si haguéssim fet un canvi d'enginyers, un canvi d'equip, direcció tècnica, doncs probablement en el temps poguéssim esperar un resultat. Però jo entenc que quan ja has donat l'oportunitat a un equip d'enginyers, amb tot el respecte, i no han aconseguit arribar, no us tinc els meus dubtes de que ara entenguessin el perquè i ho poguessin fer. No obstant, Honda és Honda, i jo sempre hi crec. És una marca doncs, de que té un històric impressionant, el que més, però probablement aquests enginyers, ara que lideren el MotoGP, no hagin sigut capaços d'interpretar aquestes últimes evolucions que ha fet MotoGP i que sembla que sí que les fàbriques europees, sobretot les italianes, han sabut ser millor.
Cada dissabte tindrem una cursa sprint que donarà punts als 9 primers, la meitat dels punts que es donen diumenge, que déu-n'hi-do. Jo crec que se n'està parlant poc, perquè hosti, acaba sent un mig gran premi, és a dir, que 12 punts pel guanyador. T'agrada aquesta novetat, Carles?
Bueno, jo crec que està bé. Jo crec que al final és tota més emoció. Jo crec que el campionat de moto sempre ha sigut superemocionant, vibrant, i que hi hagi una cursa més el dissabte, doncs jo crec que és molt interessant. Està bé, jo aviam a Superbike ja fèiem dos curses el mateix dia, i al final t'acostumes i canvies una mica el calendari, la manera de preparar-te, d'afrontar el cap de setmana, i t'adaptes, no? Amb aquest aspecte, doncs bé, tindran menys entrenaments, això vol dir que el divendres ja hauran de ficar la moto a punt. Si la meteo o les condicions no són les mateixes, doncs farà que hi hagi bastants dubtes i bastanta feina per fer, i potser la preparació que puguis arribar tu a la cursa doncs no sigui la ideal, no? Però una posta a punt perfecta mai és el diumenge, mai és. Encara que tinguessis 10 entrenos, sí, sempre quedaria algú per posar, algú per fer, no? És la història interminable, no? La posta a punt, que no s'acaba mai, sempre vols algú més. Amb la qual, doncs, bueno, l'important és que les regles i les condicions siguin les mateixes per tots, que hi hagi un reglament equilibrat i que en el qual ningú es pugui avantatjar, siguin les mateixes regles del joc per tots, i amb aquest aspecte, doncs, bueno, guanyarà el que sàpiga interpretar-ho, aprofitar-ho millor.
Acabo, Carles. El Dakar, què? Vas trucant a la porta de dir, ep, va, aquí hem de començar a picar portes fins i tot més amunt per intentar lluitar, per què no, per estar entre els que lluiten per la victòria, o què, Carles?
Bueno, estaria l'ideal, no?
Estaria bé, no?
Home, i tant. Vaig disfrutar molt, vaig aprendre molt, vaig, per mi, assolir un objectiu que era el que volia, que era acabar aquesta cursa que jo sempre havia seguit i segueixo. I amb aquest aspecte, doncs, bueno, a més amb actuacions molt bones, doncs, vam disfrutar molt i vam treure una experiència molt, molt bona. Sí que m'agradaria continuar, però entenc que ara, pues, bueno, és una cursa que els mitjans, la preparació i el fet de poder, perdó, poder tenir unes condicions o uns mitjans apropiats per poder entrenar, per poder preparar-te, per poder arribar amb més preparació a aquesta cursa, doncs et garanteix un resultat millor, no? Bueno, això és el que una mica estem intentant buscar, i evidentment si ho trobem, pues, tirarem endavant un altre cop.
Doncs tant de bo que et veiem en el Dakar 2024. I abans t'escoltarem a les transmissions de DAZN, que es va afegint gent allà. Allò, al final podeu fer un gran premi, entre tots els que sou a DAZN, Carles, sí, amb Pedrosa, Lorenzo, tu, allò és un no parar,
Sí, sí, no,
en
no.
Crivi...
La veritat és que tenim una parrilla increïble, estan fent una feina molt bona. Us puc dir que no us ho perdeu la propera setmana al Gran Premi de Portugal, perquè hi haurà novetats, hi haurà coses que novedoses per aquest Gran Premi, i jo crec que us agradarà a tots, no? Tinc l'oportunitat de començar jo amb aquest Gran Premi, després vindrà el Jorge Lorenzo, després el Dani Pedrosa, després l'Àlex, vull dir que anirem canviant una mica els pilots comentaristes, i jo crec que això farà encara més amè, més divers, doncs a les retransmissions de les curses, que jo crec que cada cop s'intenta que siguin millor.
Bona rotació aquesta que hi ha a DAZN. Carles, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Superesports.
Encantat, a vosaltres.
En Carles Checa per analitzar aquest Mundial que comença la setmana que ve a Portimao. El que està en marxa és el de Fórmula 1 Safety Car, així del Gran Premi de l'Aràbia Saudita.
Sí, s'ha aturat l'Aston Martin del company d'equip d'Alonso, el de Lance Stroll, i direcció de curs ha optat per treure el Safety Car, moment que han aprofitat, doncs, tots els pilots del davant per aturar-se als boxes i fer la que en principi hauria de ser la seva única aturada. Volta 20 de 50, lidera Checo Pérez. Alonso és segon, després d'haver complert ja la sanció i d'haver fet aquesta aturada als boxes per canviar pneumàtics. Russell tercer, i atenció, Max Verstappen roda en la quarta posició. Recordem que sortia el 15, ha remuntat ja 11 llocs al vigent campió del món i líder del Mundial.
Judit Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Tornem a actualitzar-nos amb la Judit. Què està passant al món a aquesta hora?
Doncs hem d'estar pendents del trànsit perquè hi ha hagut un accident múltiple a l'AP7 amb diversos quilòmetres de cues a Sant Sadurní d'Anoia. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana, sobretot a l'autopista AP7. Hi ha retencions entre Castellet i la Gornal i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Martorell per un accident que ocupa el voral a l'altura de Sant Sadurní. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la mateixa autopista hi ha 8 quilòmetres de retenció entre Sant Celoni i Vallgorguina en sentit Granollers per un accident que ja s'ha pogut retirar. A més, hi ha 6 quilòmetres d'intensitat de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C31 hi ha retencions entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. A la C65 hi ha retencions entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la C16 hi ha lentitud i aturades de Guardiola de Berguedà a Cercs i a Berga en sentit sud. A la C55 hi ha intensitat de Manresa a Castellgalí i retencions a Castellbell i al Vilar en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha intensitat entre Santa Coloma de Gramenet i la Via Júlia i a l'autopista del Garraf a la C32 hi ha trams de retenció de Castelldefels a Viladecans en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I en plana internacional, amb els ulls posats als Estats Units, on la Casa Blanca està pendent de si sorgeixen noves protestes davant la possible detenció dimarts de l'expresident Donald Trump. El portaveu de la presidència, John Kirby, diu que volen evitar que repeteixi un cas similar al de l'assalt al Capitoli.
Sempre estem supervisant la situació el millor que podem i, òbviament, no volem veure que cap activitat comporti una escalada de violència, sobretot res en la mesura que vam veure el 6 de gener. Però ho estem seguint de prop i volem veure si hi ha protestes de qualsevol tipus sobre qualsevol tema.
Kirby també ha parlat del viatge del president rus Vladimir Putin a la ciutat de Mariupol. Diu que és un intent d'animar la població russa i millorar l'opinió pública. I encara un apunt més, perquè UBS ha tancat l'acord per comprar el banc Crèdit Suís per 2.000 milions de dòlars. Ara el govern suís haurà de trobar la fórmula legal per evitar el vot dels accionistes, tot plegat a l'espera que demà la situació als mercats pugui millorar.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Com tenim el Barça de bàsquet a Màlaga, Mundet?
Doncs acabant bé el partit, falten 2 minuts i 26 segons per acabar. Guanya de 7, Unicaja 71, Barça 78, amb un gran partit de Nicolà Provido, la màxima anotadora del Barça, amb 16 punts, 2 triples, 6 assistències, i també tenim jugant ara aquesta hora l'Uni Girona, partit ja a l'equador del segon quart, de fet a punt d'arribar al descans, 4-12 per arribar a la mitja part, l'Uni guanyant de 6, Univi Girona 27, Tenerife 21.
A primera ha començat el partit del Coliseum.
Sí, Getafe 0, Sevilla 0, minut 9 de la primera part. Els dos entrenadors, Quique i Sampaoli, amb tres centrals. Partit dramàtic. El Getafe, en zona de descens, té 2 punts menys només que el Sevilla. És a dir, que si guanya el partit del Getafe, passa el Sevilla a la classificació.
Avui hem posat punt i final a la Copa del Món d'esquí alpí.
Superesports amb Xavi Puig.
Amb les finals aquesta setmana, Gran Valira, Andorra, ho han fet amb victòria avui per Micaela Schifrin a l'eslàlom gegant femení, per tant la victòria ja número 88 en aquest any de rècord, superant qualsevol registre que hi hagués hagut en categoria masculina o femenina en aquesta Copa del Món d'esquí alpí. I també hem tingut victòria del suís Sennhauser a l'eslàlom masculí, que ha posat el punt i final, com diem, aquesta temporada. Temporada de la història per aquest rècord de Schifrin en aquesta Copa del Món. Un dels catalans que hem tingut competint és el Quim Salarich. Hola, Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On pares, Quim? T'has apropat a Andorra aquests dies per veure les finals o no? O t'has quedat
sí,
a casa?
Sí, sí, no, m'he apropat i ara estic ja tornant cap a casa.
Bé, parlava de Schifrin, però deixa'm parlar també de Marco Odermatt, de l'home que ha dominat aquesta general de la Copa del Món. De fet, ha fet el rècord de punts que tenia Mayer, també déu-n'hi-do aquest animal, no, Quim?
Sí, sí, la veritat és que aquest noi és un portent i mira que jo tècnicament no és que m'agradi molt, però té uns peus que els deixes deslliçar en unes condicions que poca gent els té, i mira, l'ha tocat amb una vareta i guanya tot el que corre, guanya.
Sí, segona general que s'emporta cap a casa després de l'any passat. Tècnicament t'agrada més Schifrin, per exemple, Quim?
Sí, 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 Micaela tècnicament és molt bona. Sí que és veritat que la tècnica masculina i femenina és diferent, però sí, tècnicament Micaela és molt bona, i per això aquestes 87-88 victòries que porta amb la d'avui, que són números que són una barbaritat.
Què la fa la millor, diries, Quim? Tu que també en eslàlom diria que és la teva especialitat, amb aquests 53 triomfs que té ella a la Copa del Món en eslàlom, què la fa millor que la resta?
Pues jo crec que la decisió que té ella a la sortida, que ella només, en la seva mirada, només veu la victòria, la fa que sigui, que li tingui un punt més guanyat a les altres. Al final tothom vol guanyar, però ella ho té clar. I amb les seves qualitats físiques que té, més la capacitat tècnica que ha demostrat durant molts anys, la fan la millor amb diferència. Sí que és veritat que un dia que pot tindre, com pot ser ahir, que en l'eslàlom va tindre un mal dia i fa tercera.
Sí, que ja ens agradarien, no, mals dies com aquests, Quim?
Sí, i tant, firmaríem.
Són 88, la veus arribant al centenar?
Mare de Déu, si arribarà. I si no s'avorreix de guanyar, pot arribar a xifres molt altes.
De la teva temporada, la Copa del Món, quin balanç en fas amb un 15è lloc com a millor resultat aquest any? Quina valoració en fem, Quim?
Bueno, no puc dir que sigui una valoració negativa, perquè al final és la meva segona temporada a la Copa del Món estable, però sí que és veritat que comparat amb l'any passat, que vaig a un 5è, un 8è, un 7è, doncs una mica volíem aquest any donar-li més canya a la Copa del Món. Hem fet 15è, 16è i 22. En altres proves de Copa del Món hem quedat a les portes 31 a 0-0 de passar el tall i poder intentar remuntar la segona màniga. Pues, bueno, no podem dir que ha estat una temporada dolenta, però tampoc ha estat espectacular.
I el Mundial suposa l'espina de no poder acabar la baixada, no?
Sí, la veritat és que la primera màniga m'havia notat superbé, els primers intermitjos tenen superbons de velocitat, vaig fer un fallo a la primera màniga que em va deixar el 28 de la primera màniga, però la segona màniga vaig sortir a buscar la remuntada i entrar entre els 15 primers, i bueno, van ficar un traçat molt exigent, que girava molt, i em va tocar la bota a la neu i vaig fer interior.
Bon final a la Copa d'Europa, amb dues victòries, un altre podi. No sé si la temporada s'ha fet curta, Quim, si ara la cosa hauria de continuar.
Exacte. Ara que hem estat polint detalls amb el material i tot, ara hem començat a fer les Copes d'Europa, que a partir m'he pogut emportar la meva primera victòria, i a més dues consecutives, sisè pòdium a la meva carrera a la Copa d'Europa, tercer a la general. La veritat és que molt content com acabem la temporada, i això ens dona ganes de seguir per l'any que ve amb la motivació alta.
Què li demanes a la nova temporada?
Pues que des d'un principi estigui 100% segur amb el tema del material, perquè a vegades provem moltes coses i a vegades ens pot distreure i inclús perdre la confiança, però jo et demano treure la meva millor versió, que sí que si tinc la meva millor versió, no estaré a les 87 de la Schifrin, però qui sap, potser en un futur arribar al primer podi.
És un objectiu, m'imagino, que un té al cap, no? A més, com deies, amb les expectatives de, suposo que altes aquesta temporada, amb el que va passar la temporada passada, amb aquesta cinquena posició, guanyant una mànega també d'una baixada d'un slàlom en la Copa del Món, i el podi, no? Que acabi caient un podi en una Copa del Món seria un èxit grandiós.
Sí, al final, ara ja que ja tinc els de les Copes d'Europa, ara l'objectiu és el de les Copes del Món, i a veure si amb sort i amb molt de treball l'any que ve podem pujar-hi, que seria una recompensa de molts anys treballats, i també seria una injecció de moral per...
Ui, ja el perdem, que estava tornant cap a casa el Quim Salarich d'Andorra, de Gran Valira, on ha anat també a presenciar, no disputava aquestes finals de la Copa del Món, però sí que ha volgut ser-hi per viure aquesta victòria 88, avui de Schifrin a la Copa del Món d'esquí alpí, i també aquest triomf a la general, que ja tenies ja assegurat abans de les finals, de Marco Odermatt, del suís, que ha dominat amb mà de ferro aquesta Copa del Món d'esquí alpí 2023. 12:07 de la tarda.
Superesports amb Xavi Puig.
El Barça de bàsquet guanyarà a Màlaga o no, Mundet?
En principi hauria de fer-ho, queden 50 segons per arribar al final del partit. El Barça guanyant de 6, Unicaja 75, Barça 81. A més, es pilota pels Laurana, vol el triple d'Abrines i la sentència, Xavi. Triple d'Àlex Abrines per posar els 75-84, més 9, 42 segons, 9 dècimes per arribar al final del partit. Atura el maig el tècnic de l'Unicaja, Ivonne Navarro, a intentar alguna cosa a la desesperada, però la veritat és que el Barça ho té francament bé per sumar la 19a victòria de la temporada. Recordem, avui juguen primer contra tercer a l'ACB, Reial Madrid contra Baskonia. Passi el que passi, el Barça en sortirà beneficiat, o segon en solitari, o atrapant el Real Madrid al capdavant de la classificació en funció del que passi en l'altre partit. Però de moment el Barça està fent molt bé la feina, guanya de nou el seu partit del Martín Carpena de Màlaga. Falten 42 segons 9 dècimes per arribar al final del maig.
També l'està fent bé el Madrid, que guanya de 14 al final del primer quart, 27-13 contra el Baskonia, 27-15 de fet encara els últims segons d'aquest primer quart al Wizzing Center de Madrid. A la Fórmula 1 a l'Aràbia Saudita, com ho tenim, Álvaro?
Doncs hem superat l'equador d'aquest Gran Premi, volta número 28 d'un total de 50. Segueix liderant Checo Pérez, però atenció perquè el segon és ja Max Verstappen. Sortia al 15, ja és segon, està 5 segons per darrere del seu company d'equip. Veurem com acaba, doncs, aquesta possible batalla entre els dos Red Bull, amb Fernando Alonso en la tercera plaça. Si això acabés així, completaria el podi. A continuació, els dos Mercedes, Russell quart, Hamilton cinquè, i després els dos Ferrari, amb Carlos Sainz sisè i Charles Leclerc a la setena plaça. Completen la zona dels punts els dos Alpine, Ocon a la vuitena plaça, Gasly en la novena, i Yuki Tsunoda, el japonès d'Alfa Tauri, que en aquest moment és desè, i si això acabés així s'emportaria l'últim dels puntets en joc. Volta 28, un total de 50, queda encara molta cursa al circuit urbà de Jeddah.
Álvaro, apunta per protegir casa teva o el teu negoci. Tria una alarma de casa nostra, de proximitat. Protegim.cat és l'alarma catalana. Has apuntat? Protegim.cat.
Apuntat.
Disposa de la millor tecnologia europea en seguretat, control, privacitat i confort, tot integrat en un sol sistema, sense permanència ni quota d'alta, connectada a les 24 hores amb avís a la policia i amb un servei 100% en català. Canvia ara a protegim.cat. Com tenim el partit de primera, Molló?
Doncs de moment millor el Sevilla, més pilota, una oportunitat rematada de Brian Hill, atrapat Soria. Getafe 0, Sevilla 0, minut 18.
El PSG continua perdent a França.
Sí, per 2 gols. Paris Saint-Germain 0, Rennes 2, i som ja al 41 de la segona part. A Alemanya ha empatat el Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen 1, Bayer de Múnich 1, 16 de la segona part. Això deixaria Dortmund i Bayern empatats de punts al capdavant de la Bundesliga. I atenció, que el Manchester United està perdent el Trafford contra el Fulham. Quarts de final de la CAP, gol de Mitrovic. Som al 16 de la segona part, United 0, Fulham 1, quedaria eliminat de la CAP.
S'acaba el partit a Màlaga o no, Mundet?
Encara no tenim joc aturat. No sé si els àrbitres estan revisant el temps de cronòmetre, perquè ha corregut unes dècimes en una última acció de Kendrick Perry. I a Cot Bàsquet per Unicaja s'han posat a 7. Unicaja 77, Barça 84, on tenim descans. Si és a Fontejau, l'Uni Girona guanya de 7 a casa contra el Clarinos. Uni Girona 34, Tenerife Clarinos 27.
Una mínima pausa i tornem.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Ei, company, si vols que soni, eh? Un friscaletto. Un friscaletto. Ehi, company, se vas que soni. Un saxofone. Un saxofone. Guarda. Un saxofone. Un friscaletto.
Avui que parlem tant de clàssics, Mundet, això sí que és un clàssic.
I tant que sí.
Això sí que és
jo aquesta l'he ballada.
La salseta del poble sec.
I tant.
Que ha fet ballar moltíssima gent a Catalunya. Vaja, la de parelles que es deuen haver fet amb la salseta del poble sec de fons. Va ser guitarrista i cantant durant gairebé 40 anys a la salseta, Rafael Villanova Basaga. Hola, Rafael, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Com anem?
I felices vigílies, que diuen a Girona, perquè tinc entès que demà en fas 70, pot ser això, Rafel?
Sí, demà en faig 70, però
Per, només és un número, eh?
Sí, tant. Sí, sí, sí.
Només és un número. Depèn com t'ho prenguis, depèn com s'ho pren la gent. Vull dir...
Ara, per ser, que... per ser només un número, Rafel, tinc entès sí. que ho estàs celebrant una mica com si, fes un, com si fos una cosa més que un número, no?
A lo grande. Hòstia, m'han fet una festa... M'han fet una festa... Collonuda, molt bé, molt, molt bé, molt, molts amics. Molts, és collonut perquè, clar, jo els conec a tots, però entre ells no es coneixen, perquè hi ha molta gent de, a la meva vida que he conegut, i clar, entre ells de diferents llocs i de diferents anys, i és molt maco perquè, clar, veus gent en aquell moment que has vist durant anys a part, no? És un flipper.
Sí. La de gent que has fet ballar, ho dèiem, la de parelles que deveu haver fet amb les vostres actuacions de la salseta durant tantes dècades, no?
Sí, sí, això sí. Sí. Tocant amb la salseta, bueno, he estat 37 anys, i he vist molta gent passar, jo, que venen, gent que ve i que passa, i que venen uns altres i deixen de venir. A vegades, amb temps, venen els mateixos que havien vingut, però ja venen amb mainada, els veus més grans, perquè això sí, jo veig com creix la gent.
Això sí, que van creixent, eh? Es van fent grans, eh?
Fent
tu
grans,
no, però ells sí, eh?
Sí.
És curiós. Mira, ara que parlem tant, avui parlem molt de, i hem parlat molt de la Rosalía en aquesta prèvia del clàssic, si el Barça portarà Motomami. Tinc entès que la salseta heu arribat a fer en un any gairebé 160 bolos o més de 160 bolos. Això la Rosalía sí, no ho fa, això, Rafa.
No, però, bueno, clar, a veure, si... si la Rosalía fes tants bolos, el preu que deu cobrar... Hòstia, en un any tindria prou. Bueno, ja en té prou, de fet. Jo vaig entrar... Quan la falseta va començar el 77, jo vaig entrar el 85, i el primer any de falseta meu vaig fer 163.
163?
I 163 bolos, sí. I el següent, 150, també. Després ja va baixar una mica, però sempre, normalment, fèiem entre 90 i 100. 90 i 100. Després, per les Olimpiades, això que diré és una mica estrany o contradient, però per les Olimpiades a nosaltres penso que ens van anar molt malament, perquè al fer tot el muntatge de les Olimpiades, molts ajuntaments de pobles van baixar els pressupostos de festes majors i nosaltres vam perdre molta feina aquí. Però bueno... Uh-huh. Va fer les Olimpiades i de puta mare.
Ets futbolero, tu, Rafael, o no?
Bueno, no, jo no gaire, però pensa que tinc un germà que és molt futbolero i va estar a punt de jugar al Barça.
A punt, què vol dir? Perquè aviam, la punt sempre té molts matisos, Rafael.
No, ho diré clarament i això que no m'agrada dir-ho així. No va, clar, eren uns altres anys, eh? Pensa que el meu germà és 6 anys més gran que jo. Ell jugava a l'Europa. Uh-huh. I quan va anar per entrar per jugar amb el Barça, el meu pare va preferir que continués la feina que tenia que no deixar-la anar als entrenaments.
Caram, si no, potser tindríem un Villanova al Barça, eh?
Sí, no és perquè el sigui el meu germà, però era... bueno, Joan era molt bo, extrema esquerra, i podent s'estar sentint, segurament, i era molt bo, era... Li deien... sap greu dir-ho així, però li deien el gento d'aquí, li deien el gento.
El Gento, bueno, el Gento era bo, per tant, si li deien el Gento vol dir que la tocava i molt el teu germà. Sí. Posa'm hasta luego, cocodrilo, home, Marc, una mica, som-hi.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de quemar. Hasta luego, cocodrilo.
Aquesta ha sonat avui, en aquest concert que esteu fent, també aquí, o no?
No, bueno, aquesta no canto jo, canta el Salva, que també el Salvador Escrivà també estava aquí, la festa ara acaba de marxar. Però aquesta és, això és el Salvador Escrivà, eh? Aquesta la canta ell. Bueno, la canta, la continua cantant, perquè la falseta continua funcionant. Ara celebren els 45 anys, vull dir que hi estan a tope, estan tocant força. Fa poc van anar a tocar al Barna Sants.
Sí, sí, estan en plena forma. La Salseta de Poble Sec de l'any 77, més de 45 anys voltant per aquests bons de Déu i fent ballar tanta i tanta gent. Rafel, que acabis de celebrar-ho bé, que demà bufis fer les espelmes també, que em fas 70, i a gaudir-ho, sobretot, amb tota aquesta companyia que tens al teu voltant.
Sí, ostres, pues, moltes gràcies i molt amables, moltes gràcies per felicitar-me, moltes gràcies.
El dia d'un clàssic, amb uns clàssics, com són la Salseta del Poble Sec, i amb en Rafel Villanova Basaga, guitarrista i veu durant més de 37 anys de la Salseta del Poble Sec, i avui amb aquesta festassa de celebració, i que té algun parentiu amb el nostre cap d'esports.
Sí,
més amb la senyora del nostre cap d'esports, però té parentiu també en Rafel Villanova Basaga. Tot està ajuntat, finalment. S'ha acabat el partit del Barça a Màlaga, Mundet.
Ha guanyat de 5, 81-86. El Barça suma la 19a victòria de la temporada a l'ACB. Saturanski l'ha aprovit a les 16 punts, màxims anotadors, Sanli 7 rebots, l'ha aprovit a les 8 assistències. Propers partits del Barça, dijous a l'Euroliga, a la pista del Panathinaikos, el cap de setmana vinent tenim derbi al Palau Blaugrana, Barça Joventut.
Canviem papers i som ja al Camp Nou, que d'aquí dues hores hi ha clàssic, avui la prèvia s'ho val que sigui de dues hores. Barça, Real Madrid, amb el Pou i companyia.